Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 3 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Ens submergirem en un nou catàleg de coves submarines. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. I acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs d'agenda. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bon cap de setmana, feliç divendres. Que he petat molt els micros.
No.
És que tu com t'ho has anat directament. Bueno, que se m'ha divendres, que tenim el final dels focs, aquí a Tarragona, en el concurs internacional de focs, de castells de focs artificials.
Sí, sí. I penúltim...
I el tours.
El tour diumenge aquest i penúltim... Aquest diumenge, eh? El divendres, penúltim divendres de Renamar.
Que me posa molt de trist. Que me posa molt de trista, eh? Imagina't, ja no sé ni conjugar la frase. Fatal, fatal.
Fatal, fatal. Penúltim divendres de Renamar.
Sí. És veritat, eh? No ho pensis. Així la setmana vinent ho podrem gaudir més. Si no, estarem massa tristons tots.
Ah, no, no, no. Zero tristesa.
Bueno.
Aquí hem d'estar contents
ja
sempre.
Ja, ja, ja.
Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs prop de bé, bueno, tot el bé que es pugui estar, perquè tenim un incendi molt important aquí a l'Empordà, concretament al Baix Empordà, que, bé, que supera les capacitats d'extinció i a hores d'ara ens fa estar una mica amb allò patint...
L'ai al cor.
Amb l'ai al cor, de patint, perquè des d'aquí l'escala mirant cap al sud es veia una columna impressionant, un pirocúmul, que és el núvol que es forma al ran de l'incendi, i la veritat és que feia o fa molta besarda les imatges que van passant, i estarem ben atents tota aquesta tarda. És que la combinació... de tramuntana, d'humitats molt baixes, de temperatures molt altes i alguna guspira que de tant en tant li és, tant provocada com no provocada, com accidental o sigui el que sigui, i amb un massís com les Gavarres, que hi ha molta massa forestal perquè li ha d'haver-hi i no perquè el bosc estigui brut i totes aquestes històries que se diuen per la vida, ja el té el potencial que té i avui ens ha tocat aquí.
Sí, veurem. L'any passat per aquesta època va tocar l'Ebre, ara hi ha incendi aquí a l'Empordà. Veurem com avancen, estarem pendents de tot això. Anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Doncs bé, també ànims, pendents del que pugui passar en aquest incendi aquí al nord del país. Nosaltres aquí al Maresme, de moment ens n'anem escapant, però també tenim una comarca molt boscosa, que ja estem avisats per ADFs i per agents de forestals, que la massa forestal aquí al Maresme és contínua, de nord a sud i de sud a nord, i si algun dia hi ha un gran incendi, és una comarca que pot cremar sencera, per tant, molta precaució, des d'aquí també doncs anar creuant els dits, esperar que no passi res, i fa patir molt, la veritat. Esperem que s'apagui aviat i que no sigui res això.
Doncs sí, sempre que es vagi a la muntanya, al bosc, ara que fa tanta calor, en cap, ho diem reiteradament en aquest programa. Tot i això, n'estarem pendents. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. I qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu parlant precisament d'aquest incendi que crema descontrolat al Baix Empordà. Sergi.
Ai, disculpeu. No, ja estem aquí. El foc s'ha iniciat en un terreny agrícola entre Cruïlles i la Bisbal, cap a quarts d'11 del matí, i a hores d'ara, poc 8 minuts després de les 4 de la tarda, l'última actualització que ens donen és que ha cremat més de 750 hectàrees. Hi han desplaçats 11 mitjans aeris i 42 terrestres. La tramuntana empenya l'incendi cap a la massa forestal de les Gavarres. El fort vent i la baixa humitat no ajuden en les tasques de control. S'espera que aquesta tarda, de fet, ho està fent a hores d'ara, el vent canviï a sud en aquesta zona, i aquest factor ajudi a millorar les tasques de control d'aquest foc. L'incendi, de moment, obliga a confinar les masies i urbanitzacions de 7 municipis del Baix Empordà: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També hi ha 150 infants confinats en una casa de colònies. Atenció, perquè Protecció Civil recomana que s'ajornin els desplaçaments des de l'àrea metropolitana cap a l'Empordà, el Gironès i Pla de l'Estany. Recordem que estem en cap de setmana i, per tant, molta gent puja a les seves segones residències. Protecció Civil també ha enviat un S-alert als veïns de totes aquestes zones i urbanitzacions on hem dit, avisant de que queden confinades i d'evitar els desplaçaments.
Els més de 400 regatistes del campionat del món juvenil d'Icofoil desafien la tramuntana.
Com deies, més de 400 regatistes de 36 països diferents competeixen des d'avui fins al 10 de juliol a la Badia de Roses en el campionat del món juvenil d'Icofoil. És una disciplina olímpica que ha transformat el windsurf tradicional a través de la incorporació d'un aleró que eleva la taula de la superfície de l'aigua i permet que els esportistes tinguin major maniobrabilitat i velocitat. El programa de l'esdeveniment contempla 7 jornades de competició, la primera de les quals es celebra aquest divendres en les modalitats de race curs i slalom. El Club de Vela, la Badia Alegre, n'és l'organitzador. Escoltem a Josep Maria Isern, que és el president de la Federació Catalana de Vela.
Per la Federació Catalana de Vela, com per la Federació Espanyola, el Tecno i després l'Icofoil són classes que han de continuar creixent en el futur i classes per les que apostem molt. I que creiem que l'Icofoil és la forma més senzilla i més a l'abast de tothom de gaudir del foil, de gaudir de la navegació en foil, que sembla que es va estenent com a estàndard amb totes les classes de vela i que sembla que és el futur, o que estem tots convençuts que és el futur de la vela.
L'acte de presentació de la competició s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries i, de fet, el Club Nàutic del municipi afronta un repte logístic important, ja que aquests dies acull i coordina un centenar d'embarcacions vinculades als equips tècnics, entrenadors i l'operativa de tot l'esdeveniment. Les condicions meteorològiques són especialment favorables pel que el fet estan acostumats a entrenar amb tramuntana, que es mantindrà entre 15 i 20 nusos. De fet, l'entorn natural i el vent han estat els factors determinants per descriure la Costa Brava com un dels millors llocs del món per practicar el windsurf. Escoltem a Gonzalo Costa, director general de la classe Icofoil.
La Costa Brava és un dels millors llocs del món pel windsurf. Pensava que era important per tots els atletes, els futurs olímpics, que experimentin aquest esdeveniment, que els marcarà. Ho veiem avui, ahir i probablement demà al vent de tramuntana, que recordaran sempre. Probablement tindrem vents tèrmics els propers dies, però ells ja hauran apreciat del que és capaç.
La sostenibilitat ha estat una paraula recurrent durant els parlaments a l'acte de presentació gràcies al projecte Conèixer per a Preservar, i la participació d'una xarxa d'entitats i institucions vinculades a la biodiversitat i al patrimoni. El campionat incorpora accions orientades a minimitzar l'impacte ambiental de l'esdeveniment, reduir els residus o fomentar les bones pràctiques. El Club de Vela de Vallès Alegre compta amb la col·laboració del Club Nàutic L'Escala, així com amb els ajuntaments de Sant Pere, Pescador i de L'Escala per tirar endavant la competició. És un bon moment per veure en directe uns participants que inicien la seva carrera abans de fer el pas a la dinàmica olímpica. Els guardons s'entregaran el 10 de juliol, encara que durant l'esdeveniment s'han programat activitats paral·leles.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Un total de 25 joves participen en el segon curs de monitoratge de lleure impulsat pel Consell Comarcal del Montsià, que s'imparteix a Sant Jaume d'Enveja, Cel.
Durant dues setmanes, els alumnes reben classes de caràcter pràctic amb l'objectiu d'apropar esta oferta formativa a diferents punts de la comarca i generar oportunitats laborals de cara a la campanya d'estiu. Guillem Carles és el conseller comarcal de Joventut del Montsià.
És un curs que és molt dinàmic, fan les activitats a l'exterior, a l'interior, i la veritat que el plenem molt, i és una de les coses que volem fer des del Consell Comarcal, que són aquestes formacions itinerants per la comarca. Ara toca a la part delta i d'aquí 15 dies tindrem a l'interior del Montsià, a la Sénia, i la veritat que estem molt, molt contents.
El curs compta amb alumnes de Sant Jaume d'Enveja i d'altres municipis del Delta de l'Ebre, en una formació amb alta demanda que ha d'ajudar a donar resposta a les necessitats del sector del lleure al territori. Escoltem a Montse Latorre, coordinadora territorial de Joventut de les Terres de l'Ebre.
A totes les sessions estan les aules plenes, que normalment són uns 25 alumnes. El de premonitor també té molta bona acollida, i el que justeja una mica més és el de director de lleure, perquè és una mica més difícil, hi ha unes més hores de preparació, i fem una crida des d'aquí a que la gent no continuï fent i es continuï preparant, perquè oferta després de treball n'hi ha.
Des de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja destaquen que la feina dels monitors és fonamental per facilitar la conciliació de les famílies durant els mesos d'estiu. Així ho explica Teresa Solsona, alcaldessa del municipi.
Són jovens que acaben l'institut, no?, i que encara no saben molt clar el que podran fer després, i això, pues, us va bé, tenint en compte que cada vegada els campus són més importants, perquè la gent treballa tot l'any i llavors, pues, és difícil a vegades compaginar les vacances, i penso que és una cosa de futur, una eina de futur.
Els alumnes podran posar en pràctica els coneixements adquirits al territori i preparar-se per a la intensa campanya de casals d'estiu.
L'Ajuntament de l'Ampolla continua desplegant la seva programació d'estiu amb una nova setmana carregada de propostes que combinen natura, cultura, artesania i espectacles. La setmana vinent el municipi acollirà activitats per totes les edats, pensades tant pel veïnat com pels visitants que passen aquests dies les vacances a cada població.
La primera cita serà dijous 9 de juliol amb una nova sessió d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. L'activitat es farà en dos torns, de 9 a 11 del matí i d'11 i mitja a 1 i mitja, i permetrà als participants descobrir la riquesa del fons marí de la costa ampollera. La proposta inclou vestit de neoprè i material necessari. Està adreçada a persones a partir de 10 anys, els menors sempre han d'anar acompanyats, té un màxim de 20 participants per torn i és imprescindible saber nedar. El cap de setmana començarà dissabte 11 de juliol amb el Mercat d'Artesania, que se celebrarà de 6 a 10 de la nit a la plaça Catalunya i a la zona de Vianants. Durant la tarda els assistents podran passejar entre les parades d'artesania i gaudir de tallers i demostracions pensades per a tota la família. El mateix dia, a les 11 de la nit, el Port Pesquer acollirà una nova edició de les Habaneres amb gats vells, una de les cites més tradicionals de l'estiu a l'Ampolla. Complirà l'espai de música marinera en un entorn emblemàtic. I la programació setmanal culminarà diumenge 12 de juliol a les 10 de la nit, també al Port Pesquer, amb l'espectacle Bona Gent, protagonitzat per Quim Masferrer. Es tracta d'una proposta teatral que s'ha consolidat com un dels grans èxits dels darrers anys i que forma part de la programació de les Festes del Carme. I amb aquesta agenda, l'Ajuntament de l'Ampolla reforça la seva aposta per una oferta estiuenca diversa i de qualitat, vinculada al patrimoni natural, la cultura popular, el comerç local i les arts escèniques, amb l'objectiu de dinamitzar el municipi durant la temporada turística.
Anem cap a les costes del Garraf. Totes les mirades estan ja posades en el pas del Tour de França per la comarca aquest diumenge. No només per l'expectació que genera, sinó també perquè suposa unes hores a la comarca en què la mobilitat es veurà, igual que Tarragona, reduïda, Carla.
Doncs sí, Marina, la segona etapa del Tour de França sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona i tindrà un recorregut de 168 quilòmetres. A la comarca els ciclistes entraran quan en portin 36 i ho faran per la C31 procedents de Cunit. Travessaran Cubelles i es dirigiran a Vilanova per la C246, per la que creuaran d'oest a est en direcció Roquetes. Seguiran per la Rambla del Garraf per dirigir-se a Xic, agafaran el carrer Ramon de Dalmases i Avinguda de Navarra, Salvador, Casa Coberta, per dirigir-se al Passeig Marítim. Després de resseguir la façana marítima, giraran per Avinguda Sofia per anar a agafar el Camí dels Capellans i la C31 cap a les botigues de Sitges. Seran uns 35 quilòmetres per la comarca en la que els ciclistes trigaran més o menys 3 quarts d'hora en creuar-la, però amb unes restriccions horàries que duraran ben bé 4 hores. Per això es demana que es planifiquin bé els desplaçaments en aquest dia. En tot aquest recorregut, els municipis garrafencs compten que començaran a tallar les vies afectades a partir de les 11 i fins les 5 de la tarda. Amb tot això, les poblacions del Garraf per on passarà el Tour quedaran dividides en dues parts aproximadament, des de mig matí i fins a mitja tarda. El recorregut per on passaran els ciclistes serà la línia que les dividirà en dues parts. Per passar d'una banda a l'altra en aquestes hores només es podrà fer a peu pels punts habilitats. En vehicle serà impossible fer-ho. Les afectacions seran quasi les mateixes a tota la comarca. La carretera C31 i la resta de vies per on passarà el Tour estaran tallades al trànsit entre 3:15 del matí i les 5 de la tarda, i les línies urbanes i interurbanes d'autobusos quedaran anul·lades o modificades. Pel que fa a Vilanova, serà l'antiga carretera la que dividirà la ciutat en dues parts i amb vehicle no es permetrà creuar-la a partir de les 11 del matí. Això afectarà també el bus urbà com l'interurbà, ja que algunes expedicions quedaran anul·lades i algunes altres s'hauran de modificar. La línia més afectada serà la 72 del bus urbà, que uneix Vilanova amb Sitges i que pràcticament quedarà sense servei fins a les 5 de la tarda. També es veuran afectades les línies de bus interurbà que connecten amb Barcelona, amb l'aeroport i amb Vilafranca. Tot i això, els taxis treballaran amb normalitat, però organitzant-se de manera que prestin servei des de les parades que tenen a banda i banda de l'antiga carretera. Tota la zona blava de la ciutat serà gratuïta entre les 11 i les 5 i s'habilita també un reforç d'aparcament a la façana marítima, a la plaça de les Xarxaires i a Darró. Tot i això, caldrà accedir-hi abans de 3:15. I a més, per millorar la mobilitat de la zona davant de totes aquestes restriccions, el peatge de la C32 serà gratuït per als vehicles lleugers entre les 11 i les 4 de la tarda i les barreres s'aixecaran automàticament.
Fem aturada a les costes del Maresme. La base nàutica d'Arenys de Mar inicia el programa de sortides pel mar amb paddle surf o kayak dinamitzades per un monitor. És una de les activitats d'estiu que es proposen des d'aquest equipament marítim del Club Nàutic d'Arenys de Mar, Oriol.
Doncs sí, Marina, les sortides de la base nàutica es fan els dimarts i els dijous al vespre, de 7 a 8. Una persona de l'entitat acompanya els assistents que fan un recorregut per la costa arenyenca amb la tranquil·litat que comporta remar dalt d'un paddle surf o d'un kayak. Cal un mínim de 3 persones per tirar endavant l'activitat i està oberta a membres del Club Nàutic i també del Club de Mar. I durant els caps de setmana, de les 9 del matí a les 7 de la tarda, qualsevol persona interessada pot llogar aquestes embarcacions lleugeres i navegar pel front marítim d'Arenys, ho destaca Mònica Zon, del Club Nàutic.
Estem oferint ja l'activitat des de la base nàutica, per exemple, amb el tema de lloguer dels paddles, dels caiacs, dels subs, vull dir que qualsevol persona, o els cursos també, però el més fàcil a vegades és jugar aquests elements que demanen o que requereixen menys coneixements nàutics, en el sentit que, bueno, al final un caiac és aprendre a remar una miqueta i gaudir del mar, el sub igual. I aleshores, doncs, això ja està pràcticament els caps de setmana, ja tenim horari de 9 a 7 de la tarda, obert per a tothom, per socis i no socis.
Més enllà d'aquestes sortides amb caiac i paddle, el Club Nàutic ofereix els 3 casals d'estiu habituals de cada any i obre també les portes a celebracions de caire privat. Ho destaca la coordinadora esportiva del Nàutic, que ha recordat també que el Club de Mar no fa vacances a l'estiu, ja que és quan més interès hi ha per fer activitats a l'aigua.
Ja comencen a també a haver certes activitats, aniversaris que ja gaudeixen, doncs, bueno, quan tens un nano que fa la comunió i després vol convidar els amics, doncs també estan venint a la base nàutica, doncs, a fer aquestes celebracions, aniversaris, i al final també, doncs, bueno, el Club de Mar segueix en marxa i és ara quan més es pot gaudir de l'aire lliure, doncs amb la secció nostra darrere, més el gimnàs que tenim. Pràcticament és un non-stop de la temporada, però evidentment sempre que l'estiu és molt més agradable fer activitats a l'aire lliure.
La base nàutica també treballa ja per participar a la tardor en una nova edició de la Lliga Polar i ja s'estan fent reunions per establir el calendari de regates de l'any vinent. Aquest any s'han disputat totes les proves d'aquesta Lliga Blava Escolar a Mataró per instal·lacions i per posició central del Maresme.
La milla urbana d'Arenys es farà aquest diumenge 5 de juliol en el marc de les festes de Sant Zenon i estarà orientada cap a totes les edats i nivells competitius.
Exacte, ara parlem d'esport, unes curses que començaran a les 7 del vespre a la part alta de la zona coberta de la Riera i tindran un recorregut de 1.609 metres, que significaran 3 voltes a aquest recorregut urbà. És un circuit que fa una volta des de l'alçada del pont de Gordes i fins davant del xifrer. La meta estarà instal·lada a la part nova coberta. Els equips de sub-8 fan una volta al circuit, són 536 metres. Els corredors sub-10 i sub-12 ja fan dues voltes, per tant, 1.072 metres. I de sub-14 en amunt, màster, absolut i també la popular, es fan tres voltes per completar els 1.609 metres, que són una milla urbana. A les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida a la categoria sub-8 i llavors cada quart d'hora s'aniran repetint les sortides. Pujant de categories, la milla urbana popular serà la darrera, amb una sortida per prevista a les 9 del vespre. Tancarà aquesta jornada esportiva i un cop acabada hi haurà un pica-pica per a tothom. La recuperació de la milla urbana d'Arenys de Mar és possible gràcies a la feina feta des de la penya Panemi, acompanyada per l'empresa Gesport, la regidoria d'Esports d'Arenys de Mar i el suport de la Diputació de Barcelona.
Acabem el nostre repàs informatiu d'avui a la Costa Daurada explicant que Tarragona es prepara per viure la cita esportiva internacional més important que ha acollit fins ara. Es convertirà, a més, en la ciutat situada més al sud que mai ha tingut una etapa del Tour de França. Serà diumenge a 2:45, quan l'alcalde Rubén Viñuales donarà el tret de sortida a la part neutralitzada de l'etapa que partirà de la Torre dels Vents per circular pel mig de la Rambla Francesc Macià. Els 184 ciclistes recorreran diferents carrers de Tarragona. Els corredors circularan a uns 20 km per hora per 6 km del centre neuràlgic de la ciutat i en arribar a la Savinosa s'iniciarà la cursa que acabarà a Montjuïc a primera hora de la tarda. A les 10 del matí de diumenge començarà tota l'animació a la zona del podi ubicat davant de les grades del Parc del Francolí. A les 10:25 els speakers donaran la benvinguda i començarà l'espectacle, ho direm bé, com explica el gerent de Tarragona Esports, Ramon Quadrat.
Pues a 10:45 comença la zona d'espectacles del pòdium de signatures. És a dir, allà al Parc del Francolí, on davant de les grades, doncs allí es munta un camió gran, que és el del, que li diuen el del pòdium, que és on pugen tots els corredors a fer la seva signatura, doncs allí a partir de 10:45 comença espectacle.
A 11:45 sortirà la caravana del Tour que farà el mateix circuit que els ciclistes. Seran 180 vehicles que repartiran milions de regals. A 12:45 es presentaran els ciclistes a l'escenari i hi haurà un compte enrere d'un minut que assenyalarà el començament de l'etapa. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encara dominada per aquest vent de tramuntana que no deixa de bufar a la Costa Brava, sobretot la nord, però en alguns moments arriba a cops de 60-70 km per hora, com ha passat, per exemple, aquest matí en alguns indrets de la Badia de Roses. Això fa una altra vegada que hi hagi maror en aquesta costa i forta maror ja mar endins. Per tant, compte, perquè la situació és força remenada. També hi ha una mica de mar de fons a la Costa Daurada. Compte amb aquestes corrents de mar de fons perquè fan perillar una mica el bany, especialment a les costes que tinguin una mica més de penya-segat, i hem de dir que, per altra banda, el sol serà dominant amb vent, que fora de la Costa Brava serà més aviat de sud i no gaire intens. Això també s'anirà repetint el cap de setmana. Matins de terrals, sobretot a l'Ebre, també tramuntant a l'Empordà, de mica a mica tardes de vent de sud, més consolidat el diumenge, però ja en millor estat de la mar. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs s'està demanant en aquests moments que s'evitin els desplaçaments cap a la zona nord, cap a la zona de la Bisbal, d'Empordà, on hi ha actius diversos doncs, accidents en aquests moments, d'incendis que s'escolteu, i en aquests moments hi ha tallades la C66 a Palafrugell, la carretera local de Cornellà del Terri i Viladamunt, la Bisbal d'Empordà i Calonja, Banyoles i Viladamunt i Llagostera i Calonja. Ara mateix també ens informen que acaben a tallar l'AP7 a Castellbisbal per un accident en sentit a Girona, i en aquesta AP7 també hi ha problemes entre Montmeló i Santa Perpètua cap a Girona i entre Barberà i Tarragona cap a Tarragona. Les vies que portaran ara mateix cap al tram de la Girona, a la C31, a Calonja, la C32 també, i es complicaran. Per tant, us demanem, sobretot i molt important, que us mantingueu informats que la situació viària és molt complexa en el dia d'avui. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Última parada avui de la nostra col·laboració amb la Federació Catalana de Pesca i avui volem sortir a pescar amb família, Sergi.
Doncs sí, Marina, perquè ve l'estiu, bé, de fet, ja el tenim aquí i jo crec que és l'època de l'any on tots els que vam agafar afició a la pesca ens vam iniciar, vull dir, és el temps que teníem de vacances, és el temps que hi anàvem. Així que li demanarem a en Pedro avui consells i com podem fer sortides interessants i sobretot allò que s'aficioni una miqueta més la gent. Pedro, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aquí passant una miqueta de calor i explicarem una mica què es pot anar a pescar en aquesta època.
Exacte. Dèiem ara que així van començar una mica tots, no? A l'estiu, anar pescant amb els pares, amb els avis... És una època que fa família, no ho sé si com abans, com diem així, però de més de pesca familiar o pesca una miqueta més en comunitat.
Sí, és l'època en què pot sortir més en plan oci a fer la pesca. Sí, com la pesca sí que és una pràctica d'oci de tota la vida, tant a l'hivern com a l'estiu, però a l'estiu és més predisposat a portar els nens, així com a l'hivern pues, no te'l pots portar, se fa de nit de seguida, ja més fet, a l'estiu pues, és una època que se pot gaudir de la platja, si vas en embarcació d'una navegació tranquil·la i se pot gaudir de la pesca d'una manera tranquil·la per disfrutar-la.
Jo, Pedro, me'n recordo que quan era petit barra jove, perquè va, el transcurs aquest va durar diversos anys, baixàvem amb els veïns d'aquí del carrer del costat, de, com es diu a l'Eixample La Manzana, però aquí no és tan gran, però baixàvem amb els veïns a baix a la platja. Hi havia qui es baixava la cadireta, la nevera, una mica més de peripé. I la veritat és que era com una activitat més de la setmana i com feies aquest fet de comunitat, no? Perquè moltes vegades ens venen la pesca o ens han venut la pesca com una activitat molt, molt solitària, no? Molt de... aquest se'n va a pescar i no vol que el molestin, ni vol que l'emprenyin, ni vol de... a tal. Però també s'ha de saber que als pescadors ens agrada la comunitat i ens agrada compartir aquests moments.
Sí, jo crec que és una visió errònia del pescador, que vagi sol a pescar no vol dir que quan estigui pescant estigui sol, perquè vas a pescar i més ara que per les nits, fa una nit, que pots estar tranquil·lament, bueno, ara ja no tranquil·lament a la platja, perquè cada vegada el bany s'allarga més, però quan ja s'ha acabat el bany i pots estar pescant, te trobes que estem pescadors, doncs a la millor cada 4, 5, 6 metres hi ha un pescador, i tu plantes les canyes i te poses a la cadireta i comences a xerrar amb el del costat, a compartir, perquè portes per sopar, per prendre alguna cosa, i hi ha una comunitat que se forma ja i no estàs sol. No estàs sol, estàs pescant i estàs compartint, perquè la pesca, a més, des de platja, te dona moltes estones per estar tranquil i dialogar amb el que tens al costat.
I no sé si t'ha passat a tu, però a mi moltes vegades em venien nens, em venia mainada, que venien a preguntar allò de senyor, ha pescat vostè? Bueno, quan et diuen senyor ja ha començat a preocupar perquè ja tens una edat, però ja el primer dia aquest és traumàtic, però el senyor, ha pescat vostè? Què fa? Com hi va? No sé què. Dic, vale, poseu-vos aquí, assenteu-vos, mireu, i la veritat és que no només el que fas tu, sinó el fet de la transmissió, no? De veure mainada que s'interessa i et pregunta i potser aquesta mainada els hi piques el no.
Sí, la curiositat. I és perpetuar una afició que jo crec que és una activitat lúdica que és molt, molt maca, molt relaxant. És de les que pots dir que estàs més en contacte amb la natura. Després podríem entrar en la polèmica si que has matat un peix, no l'has matat. Jo crec que la manera més ecològica de dinar és haver pescat-lo tu mateix i te l'emportes a casa, més que passar per tota la producció massiva de productes. Però bueno, aquí ja sabem que hi ha moltes visions del tema. Però estar en contacte amb la natura, poder pescar un peix, i que, a més, si entrem en profunditat, el 90% de les vegades el que pesques va tornar a l'aigua, o perquè és petit, perquè no t'agrada, o perquè no te lo vols emportar simplement, l'agafes, el tractes amb molta cura i el tornes a l'aigua. I és una activitat que estàs plenament en contacte amb la natura, podria ser com l'escalada, són activitats que t'integres molt a la natura i la disfrutes.
Anem una miqueta ara a l'estiu, perquè tu ho has dit al principi, és una època especial, és una època de més calma, però suposo que la gent a vegades també es pregunta, no? Quines modalitats de pesca podem practicar a l'estiu? Què pescarem? Què és el més aconsellable durant aquesta època de l'any?
Bueno, nos havíem comentat una mica potser el que controla una mica més des d'embarcació.
Sí, sí, sí.
Ara podríem dir que l'estrella és el rahol, el llorito, que és l'època en què està més present. És un peix que és molt bo per menjar, però que des d'aquí demanem, a veure, anem amb cura. Ara està l'època de reproducció, respectant-la una mica. Si pesques i pesques les femelles parlades a l'aigua, perquè són les que després es mantindran que aquesta espècie continuï. I això, igual que per aquesta espècie, lo recomanem per totes les espècies. Quan vas a pescar, en l'època que s'estan allí agrupats reproduint-se, quan agafes una femella que va plena d'ous, tracta-la amb màxima cura, la tornes a l'aigua, perquè això és preservar l'espècie. Llavors, tenim el raó. També depèn si que t'agrada més en aquesta època sortir i quedar-te fondejat en un lloc, doncs aniríem al raó. Depèn on puguis fondejar, podries anar al peixell. Si t'agrada una mica més el tema de peix blau, doncs tindrem el barat, el bis. També si vas a sorra tens l'aranya, i després tens tot el curri. Jo sóc un enamorat del curri, perquè potser no sóc tan gran pescador, i el curri me dona dos plaers: el navegar tranquil, i a lo millor tinc la sort que algú pica. I aquí, ara tenim pues, el bonito, la bacoreta, la melva, el barat, també podem la llampuga. El que sí que tenim que començar a tindre en compte, el munt de limitacions que tenim en algunes espècies.
Com va això?
Independentment de pesca a aigües interiors o aigües exteriors. Llavors, has d'anar quasi amb un manual de pesca, perquè abans no teníem aquestes limitacions, i ara, per exemple, un peix que pot pescar molt, que és la llampuga, en teoria, si estàs en aigües interiors, està en veda biològica. De l'1 de gener al 14 d'agost, o sigui, és complicat. Altres espècies no les han incrementat en tamany a nivell d'aigües interiors, o no s'han limitat el número de captures. Tot això és una mica complicat per al pescador que va tranquil·lament a tirar la canya aquests dies i no està assabentat de tots aquests canvis. Ja saps tu que les tres resolucions que han publicat hem tingut increment d'espècies que la talla mínima no l'han incrementat fins a un 80%. I dius, ostres, no té molt de sentit. Però només a nivell recreatiu, Si vas al mercat, la trobaràs del tamany petit que marca la normativa europea. Aquestes coses, pues, que no s'entenen a vegades.
I, Pedro, clar, a mi a vegades em crida l'atenció que a mi, i tu suposo que encara més, ens va costar una mica el fet d'aprendre o d'anar passant des de que comences a pescar, comences a diferents modalitats, et vas especialitzant o li agafes més carinyo a una o l'altra, no? Ara, jo el que estic veient ara és que potser la gent es flipa una miqueta massa ràpid, no?
Sí, anem a la immediatesa, com a tota la nostra vida que tenim ara. Abans lo típic era, si volies bellugar-te el curri i si volies estar, era fondejat o una mica al que diem al pairo, deixant-se anar, que vagi deslitzant-se a la corrent. Ara veus que la gent jove surt a les embarcacions, a tota pastilla, arriba un punt, a la sonda, veu que hi ha peix, tira, pam, pam, pam. Si no surt res, aixeca, disparat a un altre lloc. No hi ha una parada d'anar disfrutant, que sigui una pesca pausada. Ara és una pesca la gent jove que ve a darrere meva, sobretot, que jo tinc 71 anys, pues venen amb molta pressa, molta rapidesa, i dic molta, vull pescar, arribar i ja. És una mica canvi de filosofia i de paradigma de com tenien entès la pesca abans.
I ha canviat molt, també, clar, abans anàvem a pescar molt amb esqueviu, o sigui, amb cuc, per exemple, després es va començar a practicar també una pesca amb esquer viu, però una miqueta més gran, o jo que sé, peix viu, calamar, etc. Després hi ha tota la
calamar, sí.
Tota l'època dels artificials, no? Del jigging, de totes les paraules aquestes sí. Angleses que d'allò. Sí, això sí. També ha canviat moltíssim.
Los Rupert i, no sé, 2.000 nomenclatures que s'han tret que costa de recordar-se. Al final acaba dient, sí, el que és rodonet, el que és allargat, i ja està, però no te'n recordes el nom. Sí, però ha canviat. També tindre en compte allò que comentes del viu, que en aigües interiors el viu està prohibit.
Està prohibit, no, exacte.
No,
sí, sí.
L'americà, però el viu com un calamar, com un peix, està prohibit. També que se tingui en compte, ja que sapiguem-lo, podríem estar d'acord o no, però està prohibit. Uh-huh. Llavors, tenint-lo en compte, no tindrà una sorpresa.
I deia també, o jo pensava en aquest aspecte, de cara a l'estiu, clar, també s'ha de tenir en compte no només la pesca, sinó és una època de moltíssima calor. Suposo que en consells, tu, per exemple, que vas molt en barca o ets especialista en pesca en embarcació, jo què sé, de protecció del sol, d'insolacions, i també una cosa que no tenim en compte moltes vegades, de la mateixa conservació del peix, no?
Sí, a vegades no te dones, aquesta última part, no te dones compte que si vas a pescar i el vols endur-te a casa, si estàs a 30 graus, para, i encara que estiguis a 20 i pico graus, no és el mateix, tu estàs a la barca i la temperatura dintre de la galleda, encara que el posis en aigua, puja de seguida. Si no li vas renovant a l'aigua, si no li vas tenint una mica que la precaució de portar una nevereta amb unes pastilles d'aquestes de gel o una bossa de gel que compres al súper, el peix quan arribi a casa igual ja no necessites cuinar-lo, ja el tens ben cuit, ja que tindrà cuidat amb aquest tema. El tema de protecció és molt important, i més ara que cada vegada la temperatura puja i la reflexió de la llum amb l'aigua sembla que no, però és com quasi com quan estàs a la neu, que va, bueno, no fa calor, però el sol dona, reflexa i te crema la pell. És que anàvem protegit. Nosaltres, molts de nosaltres, o jo almenys sí que ho fem, quan vaig a competir, que estic moltes hores, 4 hores seguides pescant, acostumo a portar, encara que sigui estiu, una samarreta de màniga llarga, d'aquestes que no respiren bé, no és que te donin més calor, però tenen protecció contra l'ultravioleta, perquè, bueno, ja tenim un... Són hores a l'aigua, tens una edat, i la pell ja no absorbeix el sol com la absorbia abans. Llavors, posar-te crema quan estàs fent competició és un engorro perquè t'engrassa les mans, però a nivell particular i molt important, abans de sortir a la barca, embadurnar-se bé, perquè cada vegada el sol castiga més la pell.
Estem en l'última secció, o l'últim espai de la Ronda Mar de... Bueno, d'aquesta temporada i les que hi han hagut, Pedro, ja ho saps, ja ho vam parlar l'altre dia. Ens has acompanyat durant molts programes, evidentment, donar-te les gràcies per estar aquí i compartir aquesta estona amb la Federació Catalana de Pesca. Ara volem conèixer una miqueta més de Pedro. Tu com vas començar en això de la pesca? Explica'ns una miqueta d'on et ve tot plegat.
Bueno, jo vaig començar la pesca com una vàlvula de relaxació. Realment, jo anava a Sant Feliu a tontejar una mica la meva xicota.
Ah, vale. Comencem per aquí.
La raó no era anar a pescar, sinó era anar a acompanyar l'oncle de la xicota allà a Sant Feliu de Guíxols, i anaven a pescar, i pescaven en les típiques canyes de bambú d'aquella època. Jo tenia 17 anys, i bueno, em va entrar el gusanillo, després el meu cunyat també em va pescar, hasta que ja va arribar un moment que allà a Sant Feliu de Guíxols van comprar una barqueta de 4 metres, i entraven i sortien, i bueno, em va agradar molt. I lo cert és que no és ni era ni he sigut mai un gran pescador, però m'ha agradat pescar, i he anat, sobretot per la meva professió, que era tota la... tenia una menjada de coco molt important, el sortir, per ser el curri, m'agradava tant, i m'agrada perquè era disfrutar de la mar sense importar més si picava o no, era navegar tranquil·lament. I així vaig començar. Després, per motius de també per culpa de ser informàtic i estar jubilat, me van engrescar secretari d'un club. Després el Covid se va emportar gent de la federació per davant, i vaig tindre l'error de preguntar qui el substituiria, i aquí estic, substituint. I ha sigut una mica així, tot encadenat. Haver tindre una professió m'ha encadenat a dintre de lo que és la pesca, a assumir tasques així més de gestió i control, que realment, perquè com pescador, reconec que no hagués arribat, però tinc un altre valor que els estic aprofitant per aquí. I aquí estic, passant la jubilació, distret-me, perquè si no, al sofà se me venia gran, no necessito fer coses.
Això del curri, vols dir que ets dels que et marejaves i preferies la barca en marxa o no?
No, no, no m'he marejat mai en la meva vida, ni en un barco, ni en una muntanya russa, toco la fusta perquè basta que ho diguis, perquè el dia següent te mareixis, però he tingut la sort de no marejar-me mai. I he tingut moments de palmarejar-se, tant en la barca petita, com fent una travessia d'aquestes que fas a Baleares o a Cerdanya una vegada que vaig anar, que bueno, el barco venia, era un espectacle veure de la gent, i jo he tingut la santa sort de no marejar-me mai.
I com...
M'agradava el curri per el fet de navegar i estar tranquil.
I, Pedro, el fet de que el mar s'hagi convertit o que ara estigui bastant més massificat de lo que estava abans, això com has viscut? Perquè ara hi ha algun dia que surts a mar i és una miqueta en plan Rambles.
Sí, no és que l'he viscut, l'estic vivint molt malament. Ho reconec. Jo, precisament per això, que sortia a navegar tranquil i això, i ara surts a navegar i no pots dir que són les motos, és que no, tothom va... sembla que si fossin les barques tenen dos marxes, o a tope o a zero, no tenen marxa intermitja, tots van, o van a tope o no van, i passen per tot arreu, a lo millor estàs parat fent una pesca o, i passen a 25 nusos, no passes a prop, no, 10 metres o 30 metres a 25 nusos, la onada que te fan no és gens amigable, te venen per tot el costat, i llavors és bastant molest quan arriba aquesta època que la gent no tingui una mica de consciència de que en el mar estem tots i que no pots anar a disfrutar així a una mica sense comptar que hi ha gent que no vol córrer com tu, sinó que està tranquil·lament parada, que s'està banyant, i passar a aquestes velocitats, pues, no és agradable.
Pedro, un cop més, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració des de la Federació Catalana de Pesca aquí a la Ronda Mar, aquest parell de temporades, pràcticament, que heu estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, sobretot per no fallar, perquè quan a les ràdios tenen col·laboradors, a part de la vàlua, evidentment, del que expliquen i del que ens heu explicat, el fet de poder comptar cada dues setmanes, en aquest cas, o cada quan siguin, en tema, en un espai aquest que el tiempo es oro, com deia aquell, i que has de portar les coses bastant mil·limetrades, és molt d'agrair. Enhorabona per la tasca, enhorabona per la tasca que està fent la Federació Catalana de Pesca, posant-se al dia i amb tots els aspectes que ens has explicat tu en aquests programes, i res, ens trobem amb una canya a mar algun dia.
Bueno, jo, si em permets, és agrair a vosaltres que una activitat com la pesca, i més la pesca de competició, no ha tingut gaire visió, no té gaire visió, que ens dongueu un temps per poder parlar i presentar-se i explicar el que som, ho agraïm molt.
Doncs molt...
I el senyor aquí, qualsevol cosa que necessiteu, fora de programa, qualsevol consulta que tingueu, ens truqueu i intentarem solventar i ajudar.
Perfecte, Pedro. Molt bon estiu i que vagi molt i molt bé.
Igualment. Vinga. Adéu.
Les càpsules del mar. Amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El Dofí Ratllat, Arnau, quin seria el Dofí Ratllat o Dofí Llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coelualba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé, val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen tres ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen dues altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalviant energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però i en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat, al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el Garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el Garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val?, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val? També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val? I també la contaminació.
Per acabar, Nau, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície. La veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o mai... una miqueta de...
Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, al mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé amb moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. Bueno, és un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale, això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, hem de respectar la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Hey. Abrazaste mis abrazos. Vigilando aquel momento. Aunque fuera el primero. Y lo guardara para mí. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que ese loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Volverte a ver así.
cuenta veranos. Hace hoy que no nos vemos. Ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Me robas el corazón. Esto no es un reggaetón, pero hace bom bom. Como la oreja de Van Gogh, tú eres la reina del pop. Aquí mi banda está tocando.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. L'incendi de les Gavarres avança sense control, empès per la tramuntana.